Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.
Benvinguts i benvingudes al ple ordinari del mes de març. Benvinguts a les persones que estan aquí com a públic, també a les persones que ens segueixen per Ràdio Palau i també en directe per YouTube. Doncs comencem per l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acte de sessió del ple de data 27 de febrer de 2025. I aquí passarem directament a les votacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Queda aprovat per unanimitat amb 16 vots a favor. No ho he comentat, però falta el senyor Ignasi Fargas, per motius laborals doncs està fora i per això no assisteix en aquest plenari. Passem al punt número 2, que és l'aprovació del ple de reconeixements extrajudicials de crèdit, i li dono la paraula al senyor Sergi Plaza per part del govern.
Sí, gràcies, senyor Batlle, i un vespre a tothom. Consta pendent en una obligació econòmica pendent del pagament i importació pressupostària pertanyent a l'exercici tancat, el de 2024. En aquest punt de l'ordre del dia, doncs, bàsicament el que es fa és aprovar el pagament que es va fer d'una sèrie de factures que, degut a la manca de partida pressupostària i que es van realitzar a finals de l'any 2024, no es van comptabilitzar en el passat exercici econòmic. Tenint en compte que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost de l'actual exercici, s'acorda l'abonament de la liquidació de les prestacions. En total, són 4 factures que en el seu conjunt ascendeixen a 2.376,22 euros. Gràcies.
Moltes gràcies. Aquí hi haurà dos torns de debat, un de dos i un altre d'un minut. I comencem per el senyor Andrés Martínez de la Ciutadana.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros en este punto entendemos que se podría haber hecho una modificación de crédito puntual en un momento dado, de urgencias, o incluso sacarlo de alguna partida del ejercicio anterior para poder pagar este tipo de factura. Por lo demás, nada más que añadir y en este punto nos abstendremos. Gracias.
Gràcies. Li dono la paraula a la senyora Laura Navarro, per part de Junts per Palau.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt, com fem normalment amb les modificacions de crèdit. Entenem que és preocupant que no hi hagi pressupost per acabar l'any, però estem parlant realment d'un import molt petit i, per tant, de moment no ens preocupa.
Li dono la paraula al senyor Marc Sabadell, a la part del Partit Socialista.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots i totes que ens segueixen aquí a la sala de plens i també telemàticament. Bé, nosaltres, o sigui, en contra per ser d'un reconeixement judicial de crèdits no estem, en tant que és un instrument que tenen les administracions per poder resoldre situacions com la que doncs, ens ha explicat el govern, no? I que van ser derivades de 4 factures d'urgència i de situacions doncs, imprevistes que s'havien doncs, de gestionar i per tant no hi ha cap problema. Per tant, el vot nostre podia ser favorable tècnicament, però farem un vot en contra políticament i explicaré molt clarament per què. Nosaltres al mes de gener vam preguntar una pregunta molt concreta al govern, que era si existia un servei contractat de l'Ajuntament de manteniment de semàfors. I una de les factures que passen avui en aquest reconeixement de crèdit és una factura precisament d'un manteniment puntual del semàfor de l'Avinguda Catalunya. La resposta que ens va donar per part del govern el senyor Plaza era sí, tenim aquest servei contractat. Per tant, la nostra pregunta era si tenim aquest servei contractat i, per tant, no s'havia de fer despesa puntual cada cop que hi hagués aquesta situació d'urgència. Per tant, feta la consulta a la senyora interventora, se'ns ha informat que aquest contracte no existeix. Per tant, la nostra pregunta és, tenim o no tenim aquest servei contractat? I nosaltres votarem en contra d'aquest reconeixement de crèdit derivat de la resposta que se'ns va donar en el ple anterior, que no s'adequava a la pregunta que nosaltres vam fer, que era si havia o no havia aquest servei. Gràcies.
Gràcies. Li dono la paraula al senyor Sergi Plaza.
Sí, gràcies. Bé, donant resposta primer a les intervencions de Ciutadans i Junts, hem seguit el procediment oportú per aquest tipus de... quan hi ha aquesta despesa que és al final d'any i que no estava contemplada i que per tant eren aquestes 4 factures i per tant hem seguit el procediment correcte. Respecte a la pregunta del senyor Marçanovi dels Socialistes, sí, he de demanar disculpes perquè en el seu moment la resposta que vaig donar va ser que hi havia un contracte, no hi ha un contracte, el que hi ha és un servei, és cada vegada que hi ha una incidència en els semàfors, es truca a l'empresa Lubis, és una empresa que fa molts anys que l'Ajuntament doncs, treballa amb ella perquè és especialista en tot el tema d'incidències de semàfors, llavors es truca a l'empresa i l'empresa ofereix el servei. S'ha intentat fer un contracte, l'únic que totes les vegades que s'ha intentat, hi ha despeses que no entren dins del contracte i, per tant, el cost de fer el contracte és superior al que actualment estem pagant per aquestes reparacions, sobretot reparacions d'urgències. Llavors, torno a reiterar les meves disculpes perquè vaig utilitzar el terme contracte i, evidentment, no era un contracte. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Tenim un minut d'intervenció per cada grup municipal. Senyor Marc Sanàbria.
No, li acceptem les disculpes, però en tot cas no tenen un servei, tenen un telèfon arxivat en una targeta de visita per trucar, que és a l'Ovisa com podria ser una altra empresa. La nostra pregunta molt concreta era si tenim aquest servei per saber si estan fent un pagament puntual en reparacions o un manteniment doncs, periòdic i per tant tenir això més controlat. Clar, nosaltres la nostra sorpresa ha sigut amb això, que hem vist que la resposta no era la... O sigui, no es corresponia a la resposta, si no tenim aquest reconeixement de crèdit no ens haguéssim assabentat que la resposta que se'ns va donar no era correcta. Per tant, els tenen un mes per preparar-se les respostes. Si hagués sigut en el mateix ple, doncs, mira, encara podríem sortir-nos, però és que va ser 30 dies de diferència i, per tant, els demanem que les respostes que se'ns donin siguin les correctes. Res més. Gràcies.
Gràcies. Tornem a la senyora Sergi Plaza.
Sí, evidentment és la culpa meva. La vaig dir que era un contracte, no ho mentiré. Llavors, reiterar un altre cop les disculpes i que és això no és un contracte, sinó que és una quan hi ha la incidència es truca i després es rep la factura i es fa el pagament.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a les votacions. Vots en contra, 3 vots en contra per part del Partit Socialista, abstencions, 2 abstencions, una per part de Ciutadans, una per part de Junts per Catalunya, vots a favor, 12 vots a favor per part d'Esquerra Republicana. Passem al punt número 3, que és la pròrroga de la concessió administrativa estacionament vehicles pesats pel transcurs del termini, i li dono la paraula a la senyora Naomi Mora per part del govern.
Gràcies, senyor Batlle. Bon vespre a totes i tots. Es proposa la pròrroga de la concessió administrativa per a l'ús privatiu d'estacionament de vehicles pesants, corresponent al bé de domini públic situat a l'Avinguda Camí Reial entre carrer Vidriera i la Ronda Boa de Vell, atorgada per l'Ajuntament mitjançant acord al ple el 30 de setembre de 2004, a favor de Camí Reial Renting, per un període de 20 anys, atès que l'Ajuntament encara no disposa dels elements essencials per poder assumir la gestió directa d'aquesta activitat, es proposa una pròrroga forçosa de la concessió fins al 31 de desembre de 2025, així com l'establiment d'un pla de pagament per a regular els deutes pendents del cànon. Moltes gràcies.
Gràcies. Tenim un minut d'intervenció per cada grup municipal. Li dono la paraula al senyor Andrés Martínez, a part de Ciutadans.
Sí, gràcies, alcalde. Bueno, nosotros después pensamos que después de 6 meses pues tenemos aún el problema. No sé si es que a lo mejor no se han hecho los deberes bien, pero estamos como en el punto igual que hace 6 meses. No sé lo que habrá pasado aquí. Nosotros de momento nos atendremos en este punto y veremos a ver qué tal. Y bueno, ya veremos a ver si con este señor podemos cobrar de una vez. Ya está.
Gràcies. Una paraula a la senyora Laura Navarro, per part de Junts per Catalunya.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres votarem a favor d'aquest punt. Entenem que és l'eina que tenim per l'eina definitiva per veure si realment amb aquesta pròrroga podem arribar i tenim l'esperança de poder cobrar els imports que se'ns deuen.
Gràcies. Torna a parlar pel senyor Marc Sanàbria, per part del Partit Socialista.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la pròrroga de la concessió, però sí que ens advertim, ja ho saben perfectament, que l'empresa pública no ha de servir per tot. No sé, per tant, si tenen aquesta idea d'anar cap aquí, doncs ja veurem com acabem posicionant-nos, però veiem que tampoc ha de ser un instrument que ens hagi de servir per absolutament tot. Potser ens podríem plantejar un altre cop una concessió nova. Gràcies.
Gràcies. La paraula a la senyora Naomi Mora. No? Doncs perfecte. Passem a les votacions. Vots en contra. Cap vot en contra, abstencions, cap abstenció, vots a favor, queda aprovat per unanimitat amb 16 vots a favor. Passem al punt número 4, que és el reconeixement de la compatibilitat del personal del servei d'administració local per exercir l'activitat privada. Bueno, com ja és una cosa no molt recurrent, però de tant en quant portem els plenaris, és reconèixer la compatibilitat de lloc de treball
d'una tècnica de l'Ajuntament per exercir una activitat privada com a professional, i la legislació ho permet, i d'aquesta manera ho portem doncs, aquí a plenari. Doncs aquí aquest punt passem directament a votacions, vots en contra, abstencions, vots a favor, queda aprovat per unanimitat amb 16 vots a favor. I passem al punt número 5, que és la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per l'impuls del canvi modal en el transport de persones i mercaderies als Vallesos davant el col·lapse de l'autopista P7, i li dono la paraula al senyor Jordi Aranda per part d'Esquerra Republicana.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a totes i a tots. Aquesta és una moció que hem presentat en diferents ajuntaments dels Vallesos. Té dues vessants. Busca alternatives a la circulació de l'AP7 en favor del transport ferroviari, donat el col·lapse circulatori que patim des que es van aixecar els peatges l'any 2021. I també vol oferir alternatives a la mobilitat obligada en vehicle privat. Els hi faig 5 cèntims d'unes dades respecte a l'AP7. La mobilitat s'ha incrementat de mitjana un 26%. La dels camions, un 36%. Circulen cada dia per la nostra AP7 13.000 camions i en l'any són 3,6 milions de camions. I d'aquests, un 44% serien de llarg recorregut. Les retencions duren un 74% més de temps. Els accidents, desgraciadament, amb víctimes hem passat de 503 a l'any 2019 a 647 a l'any 2022. Pensem que cada cop que hi ha un accident o una avaria, s'incrementa la durada de les cues un 142%. I una última dada molt rellevant. La mitjana europea de transport de mercaderies ferrovial és del 20% i a Espanya oscil·la entre el 3 i el 4,5%. Amb aquesta moció volem impulsar un canvi modal i crear sistemes alternatius a la mobilitat obligada i de transport. No radials on hi hagi menys oferta. El PEM, que és el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que es va aprovar l'any 2020, ja recull la manca d'alternatives de transport públic per trajectes entre municipi dels Vallesos i entre el Vallesos i el Baix Llobregat, i ens condemna a 1.335.000 habitants a l'ús del transport privat. I per això es posa tot un seguit de propostes. A l'R8 de Renfe serien necessaris 3 nous intercanviadors. S'haurien d'incrementar les freqüències i perllongar la línia des de Vilafranca del Penedès per un costat i a Sant Celoni per l'altre. També proposa crear una línia regional entre Reus i Tarragona i els Vallesos i Girona. Seria el primer corredor no radial de Catalunya, que ens ajudaria a no passar per Barcelona, cada cosa que ara sempre succeeix. La relació entre els Vallesos i el Baix Llobregat necessita d'un transport públic d'alta capacitat, i això ho podem aconseguir de dues maneres: o perllonguem la R7 per l'Hospitalet o la R1 fins a la UAB. El PEM exposa una altra gran proposta a la línia orbital ferroviària R9. Proposa establir un servei entre Vilanova i la Geltrú, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i fins a arribar a Mataró. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Palau-Solità i Plegamans, proposa que el ple municipal acordi. Primer, manifestar la necessitat d'executar les inversions abans descrites en la màxima urgència per oferir una alternativa competitiva al transport de persones i mercaderies que actualment s'aturen la P7. Segon, instar el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya a negociar els sistemes de gestió de les infraestructures viàries per acabar amb la subvenció oculta del transport per carretera i la discriminació amb el transport ferroviari liberalitzat, d'acord amb la directiva Eurovinyeta de 1999. Tercer, instar el govern de l'Estat espanyol a executar de forma prioritària i urgent les infraestructures necessàries pel funcionament de l'eix mediterrani de transport de mercaderies per ferrocarril, en especial les connexions amb els ports i els terminals logístics i de distribució, incloent la segregació on sigui possible dels trens de mercaderies de la xarxa de transport de persones. Quart, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a executar les inversions compromeses a les estacions d'intercanvi situades sobre el traçat ferroviari de la línia R8 de Rodalies, Rubí, Hospital General, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Terrassa, Barcelona, Buepulleres, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Sabadell, Barcelona, Barberà, Cerdanyola, Renfe, R4, Barcelona, Manresa, Barcelona. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a millorar el servei de la línia R8, ampliant la franja horària del servei i les freqüències de pas. Sisè, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar un servei ferroviari de mitja distància no radial sobre les infraestructures existents, seguint la proposta de la línia R80 de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic entre Girona, Granollers, Cerdanyola, la UAB, Mollet, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Reus. Setè, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar un servei sobre les infraestructures existents que connecti els Vallesos amb el Baix Llobregat, per jugar la línia R7 i la R1. Vuitè, instar el Govern de l'Estat a dur a terme la inversió necessària per fer possible que la Generalitat de Catalunya posi el servei de la línia orbital ferroviària R9 entre Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, executant de forma prioritària i posant en servei el tram entre Terrassa, Sabadell i Granollers. Nové, instar l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya a dotar de forma prioritària les estacions vallesanes de la línia R8, on sigui possible, d'aparcaments d'intercanvi modal degudament senyalitzats i informats com a alternativa a la mobilitat del vehicle privat per l'AP7. Desè, instar a totes les administracions competents i els titulars d'infraestructures ferroviàries a implementar el Pla Director Urbanístic PDU dels aparcaments d'intercanvi modal vehicle privat amb l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Barcelona, aprovat per la Comissió de Territori de Catalunya el desembre de 2022. 11. Comunicar l'aprovació d'aquesta moció als Consells Comarcals del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del Vallès i del Baix Llobregat, a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. Hi haurà dos torns de paraula, un de 5 i un altre de 3 minuts per cada grup municipal, i li dono la paraula al senyor Andrés Martínez, a favor de Ciutadans.
Sí, gràcies, Carla. Sí, sí que és cierto que s'ha augmentat el tràfic a quitar els peatges. Creo recordar que hubo un movimiento que era de no voy para acá, que lo promovía Esquerra Republicana para quitar los peajes. Creo que fue así. Si estoy equivocado, ya me corregiréis. Y claro, ahora tenemos una moción que nos dice pues todo lo contrario. Bueno, no obstante, nosotros en este punto, aunque pensemos que sea una carta a los reyes, nosotros nos abstendremos en este punto. Gracias.
Gracias. Torno de palabra para la señora Laura Navarro, para Jesús Papalau.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, és un fet que la passeta es troba col·lapsada diàriament. No ens calen les dades que ens ha llegit el regidor, sinó que com a usuaris de la mateixa, els vilatans de Palau, doncs ho patim cada dia. Doncs, nosaltres considerem que la moció que aquest govern presenta es proposa una sèrie de mesures per reduir el col·lapse que impulsaran el transport públic, que aporten alternatives sostenibles i que, conseqüentment, aporten també beneficis ambientals i de resolució d'emissions, i per tant nosaltres votarem a favor. Considerem que aquesta moció proposa solucions eficients i urgents per descongestionar la P7, millorar la mobilitat i assolir els compromisos europeus en matèria de transport.
Gràcies. Torno a parlar pel senyor Marc Sanabi, a part del Partit Socialista.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, la P7 és un desastre. Punto. O sigui, això no crec que ningú ho pot negar. És un desastre d'autopista, cada dia està col·lapsada i això implica pèrdua econòmica, pèrdua de temps i saturació mental de la ciutadania que s'ha de passar al col·lapse dia rere dia. Però clar, la moció està bé, no? Perquè és evident, no? Al final tothom volem posar el canvi modal en el transport de persones i mercaderies, no? I tothom volem que la ciutadania passi a sistemes de transport més sostenibles. Però clar, ens comencem a llegir la moció i clar, la primera a la frente, no? Que es diria, l'autopista P7 que travessa i dona servei als dos Vallesos està en situació de col·lapse des que es van aixecar els peatges al setembre de 2021. La gratuïtat pràcticament inèdita a tota Europa en vies d'alta capacitat ha esdevingut en un increment d'usos d'aquesta via. Clar, ens anem al llibre de sessions d'aquest plenari, no cal anar, només cal anar 5 anys més endarrere, al juliol del 2020, clar, aquí teníem una moció d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que demanava l'alliberament dels peatges i que no es prorrogués les concessions dels peatges. Per tant, la primera en la frente, no? La culpa de la situació de col·lapse és la gratuïtat del peatge, i dono la raó, però clar, el grup proposant fa 5 anys deia que no, que s'acabaran els peatges, que aquí ja està bé de pagar. Per tant, bueno, com deia, la primera en la frente. Però clar, després la moció, seguim llegint, i és evident que compartim les inversions que s'indiquen, no? Els intercanviadors de Volpelleres i Hospital General i el de Baricentro, a la línia orbital ferroviària, estem totalment d'acord, no?, d'anar cap a aquests sistemes, però clar, tampoc ens podem fer trampes al solitari i intentar no explicar les realitats, no?, i no dir-nos les veritats. No solucionarem tot en trens. La ciutadania necessitarà, continuarà necessitant agafant el cotxe, perquè serà impossible connectar tots els centres de treball i polígons de la comarca amb transport públic. És impossible, o sigui, és una qüestió econòmica que no podrem arribar mai a aquest objectiu. Podrem connectar millor els centres poblacionals, podrem connectar millor el Vallès amb aquesta línia orbital, amb els intercanviadors, podrem fer que la modalitat entre ferrocarrils i Renfe sigui una mica millor amb l'R8, però no arribarem a tot arreu. Per tant, ens hem de dir les veritats. Per tant, aquesta moció, l'objectiu quin és? Arreglar la P7? A la moció també s'havien d'incorporar altres elements dels eixos viaris que també es necessiten arreglar d'una manera urgent, no? Per tant, a la moció falten molts temes, no? Des de la millora de la capacitat i dels enllaços amb la BC40, la connexió de la C14-13 de Sant Quirze per fer un bypass més ràpid, l'eix Castellà-Caldes de la C14-15, millorar la connexió Granollers-Sabadell amb la C155, fer la interpolar, la Ronda Nord, completar-la amb el quart cinturó. Sí, sé que em dirà que no, però nosaltres ho posarem a sobre la taula. Sí, hem de començar a parlar d'aquests temes, perquè no resoldrem tot només amb tren ni amb transport públic. Continuarem necessitant agafar el cotxe per anar a determinats llocs de la comarca. I fer aquest discurs de no, els cotxes són dolents, doncs, ho sento molt, la ciutadania no acabarà comprant això. La ciutadania necessita agafar el cotxe perquè també o no podem arribar a alguns punts determinats o també implica una llibertat a l'hora de poder moure's a la comarca. Per tant, està molt bé anar a sistemes més sostenibles, estem totalment d'acord que hem de millorar el sistema de transport públic, estem d'acord que hem de millorar la modalitat del transport a la nostra comarca, que és un desastre perquè és només radial cap a Barcelona, però no ho resoldrem tot amb transport públic. Per tant, per millorar la P7 també haurem de posar recursos en els eixos viaris, perquè és imprescindible fer-ho, perquè si no al final l'únic que estem fent és abocant cotxes a la P7 i no tenim cap altra via de connexió transversal a la comarca. I precisament, no? Moltes dels temes que es comentaven en aquesta moció ja s'estan treballant, no? Ara farà el govern d'Esquerra Republicana precisament va signar els convenis amb el Ministeri de Transports per millorar les connexions de la P7, també de la P2, però en aquest cas ens interessa les de la P7, també va signar el conveni per a aquests intercanviadors de Volpelleres i Hospital General de Ferrocarrils amb Renfe, també va signar el conveni de la Ronda Nord i també està en l'estudi informatiu la connexió de la R4 amb l'R8 al sector del Baricentro. Per tant, tots aquests temes s'estan treballant, cal rematar-los. Estem d'acord amb moltes de les coses que es diu la moció, però a la moció li falta tota aquesta part que comentàvem, que és necessitem també millorar la connexió viària, necessitem que la gent també pugui moure's amb cotxe. No hem de dir-li a la gent aquest missatge de no, escolti, vostè es fa malament d'anar amb cotxe, no, la ciutadania a vegades fa el que pot. Per tant, jo crec que aquests discursos anticotxes tampoc aporten res a la societat. Hem d'anar cap a sistemes sostenibles de transport, hem de millorar el transport públic, però també hem de ser conscients que no tot ho solucionarem amb el transport públic. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Torna la paraula pel senyor Jordi Landa, per part d'Esquerra Republicana.
Sí, moltes gràcies, senyor Batlle. Bé, responc al senyor Sanabria. Senyor Sanabria, els cotxes són dolents, anticotxes, jo crec que això aquí no s'ha fet referència en cap moment. No hem fet cap referència en cap moment. Aquesta moció no diu pas això, ni nosaltres ni jo mateix l'he dit, això és el primer, l'he dit perquè aquestes paraules no l'hem fet servir. Després, la moció el que representa, el que vol fer és donar al transport ferroviari la importància que té. Aquesta Europa, ja l'he dit aquesta dada, tenim un 20% de transport ferroviari, tant de mercaderies, sobretot, i és el que volem evitar. Volem treure camions. Tenim, ja ho ha vist vostè, un 44% són de llarg recorregut. Llarg recorregut vol dir que passen per les nostres carreteres i ho fan de forma gratuïta. I vostè sap com jo que això només pràcticament passa aquí.
I vostè imagini's que posem una vinyeta, que és el que demana la moció, i són 8 d'euros. Aquests 3,6 milions serien 36 milions que podríem invertir en el tema ferroviari, que ens podríem millorar. I vull posar un altre exemple, i és molt rellevant. Ara mateix, a la connexió entre les autopistes, perquè vostè m'ha estat parlant de carreteres, 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 i nosaltres el que volem no és treure carreteres, que ja estem d'acord a millorar-les, el que volem treure són cotxes i camions per evitar accidents, per evitar contaminació, i sobretot per això, això una mica més viable, perquè si no arribarà un moment que hi haurà més cotxes que carreteres. I vaig a donar l'exemple que li volia exposar. Entre les autopistes, la C58 i l'A2, que és el mitjançant el tram de la B40, aquesta és la de Terrassa, que va, que això és nou, això va d'Abrera a Terrassa, correcte? O de Terrassa a Abrera, perquè van campar les dues direccions. Ara mateix, quan un fica un GPS, ja el porta cap allà, el nus del papió se'l salta. Sap el que passa ara mateix? I això és una comunicació nova, que ja està saturada. Ara vol anar cap a Manresa, per exemple, i té un problema, que sempre està saturada. Vostè creu que posant més carreteres, que hi haurà més cotxes i més camions, sense cap mena d'inversió en el transport, ho aconseguirem això? No, ficarem més carreteres i tindrem el mateix problema. El mateix problema. No més carreteres, traiem cotxes, sisplau, i traiem sobretot camions i fem-ho de forma més sostenible. Després, què més m'ha dit? Vale, més o menys aniria per aquí. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Ara disposarem de 3 minuts per a l'Ordre Municipal. Senyor Andrés Martínez, senyora Laura Navarro, per a Jus per Palau.
Gràcies, senyor Batlle, per al·lusions. Evidentment, jo no he llegit a la moció que el fet de que no als peatges o no a pagar vulguem que es reconverteixi. El que estem dient és que s'ha produït una acció-reacció i que s'ha de solucionar. S'ha de solucionar i el que proposen és fer-ho d'una manera més sostenible. Evidentment que han d'haver-hi inversions en els eixos viaris. Possiblement, i segurament no estarem d'acord en quins eixos viaris, segurament no, estic totalment d'acord amb el que diu el regidor de mobilitat, en què no més carreteres suposa més viabilitat. Amb això està més que demostrat a tota Europa. I per tant nosaltres podríem estar discutint sobre aquesta moció i és evident que la complementaríem amb moltíssimes coses com vostè ha comentat, però l'objectiu de la moció i la conscienciació de la moció per nosaltres és del tot correcte i per tant continuem amb el nostre vot a favor.
Gràcies. Torno la paraula pel senyor Marc Sanabria, va parlar per socialista.
Sí, senyor alcalde. Bé, del llistat de carreteres que li he esmentat, només una seria nova, que és el quart cinturó. Tot la resta ja estan construïdes. He dit millorar les connexions amb la P7 o amb l'altra xarxa secundària, millorar els traçats, no? Tenim traçats bastant antics, no?, d'algunes d'aquestes carreteres. Per tant, no estem dient només construir noves vies, estem dient millorar ja les que tenim, que també és una manera d'intentar descongestionar la P7. Ja sé vostè que la moció vostès no diuen estem en contra dels vehicles, però sí que d'alguna manera, no, qualsevol persona que s'ho llegeixi i tingui potser un sesgo, no?, en aquest sentit, pugui acabar fent la conclusió que, escolti, com vostè va en cotxe, ho estem fent malament. No, la ciutadania fa el que pot, moltes vegades. Si la ciutadania, i aquí els que vivim al Vallès ho sabem, que necessitem el cotxe per anar a molts jocs, perquè per molt que vulgui, no aconseguirem connectar tots els centres de treball i tots els polígons industrials amb els centres poblacionals. O sigui, serà impossible que una persona que visqui, jo què sé, posem a Palau mateix, a Palau, pugui anar de manera directa amb tren a un polígon industrial de Martorell. És impossible. Haurà de fer trens transbords. Per tant, en el moment que hagi de fer més de dos transbords, dirà, jo agafo el cotxe i fora, i tiro milles. Que és el que acaba passant moltes vegades. Per tant, amb els trens no arribarem enlloc. Què hem de millorar els trens? Evidentment. Que Renfe i Rodalies va fatal? Evidentment, també. No ens cauen els anells per reconèixer la situació. La P7 és un desastre, Rodalies va malament. Bueno, hem de millorar tot això. Escoltin, per això també doncs, els governs que pertoqui hauran de posar les piles i treballar en aquest sentit. Però, clar, quan nosaltres diem que en aquesta moció ens falta tota aquesta part de l'eix viari és perquè no només solucionarem el problema del tren, sinó que també haurem de millorar la nostra connexió de xarxa viària amb vehicle privat, perquè d'alguna manera necessitem també aquestes alternatives. La ciutadania necessita accedir de forma directa amb el seu cotxe a alguns llocs. I més enllà d'això, el tema de mercaderies, evidentment, els hi comprem, o sigui, aquí més jo en aquest tema no he entrat, sinó nosaltres el que dèiem i el que defensàvem és que ens trobàvem a faltar aquesta part en la moció, que és que falta també dir, escoltin, reconèixer que no només solucionarem tot en tren, sinó que també hem d'anar a sistemes en transport privat i millorar les connexions que tenim actualment. I sobre el tema dels peatges, m'alegro, no?, que els dos grups que van proposar eliminar els peatges fa 5 anys ara diguin que s'ha de buscar alguna fórmula de pagament d'aquestes vies d'alta capacitat. No han dit això? Vale, vale. Aleshores, m'ho hauran d'explicar molt bé la campanya No vull pagar i la moció del 2020 que deia que no prorrogar les concessions dels peatges. M'ho hauran d'explicar molt bé perquè no ho acabo d'entendre. M'ho hauran d'explicar molt bé. Perquè vostès deien no vull pagar i no més peatges. Ara, vostès diuen que hem de buscar fórmules de pagament, no estic dient peatges. Estic dient, bueno, jo no sé què proposa. Des d'Esquerra Republicana, suposo el regidor ens ho farà d'explicar. Però m'alegro que ara vostès diguin que sí, hem de buscar fórmules de pagament de les vies de capacitat. Els hi compro, sí, hem d'anar cap a aquesta via. Sí, sí, així. Gràcies.
Gràcies. Torna a parlar per el senyor Jordi Aranda, per l'Esquerra Republicana.
Vale. A veure. Com vostè està en cotxe, ho fa malament. Això són les paraules que ens acaba de dir. Això nosaltres no ho hem dit a cap moment. Nosaltres ni som mestres, ni som educadors, ni som res d'això. Ni això ho pensem nosaltres. Això ho està dient vostè. Vol dir que no estem d'acord, gens d'acord. Això no ho hem dit nosaltres en cap moment. Després, el que estem proposant és posar una aerovinyeta sobre tots els camions de llarg recorregut. Estem dient que si fem un import X, anem a suposar aquests 3,6 milions, el 44% en 10 euros, seria una inversió molt bona per invertir en el nostre ferroviari. No estem parlant de posar peatges a tothom, això no ho diu pas la moció. No ho diu pas la moció. Li volia també dir alguna dada. Ens la votaran? Com ens la votaran? No ens ho ha dit, no em sembla? Com ens la votarà la moció? Perquè no ens ho ha dit, no? En contra, no? Vale, jo li volia donar unes dades. Aquesta moció la van presentar al Consell Comarcal i el PSC la va votar a favor. Li dic perquè a vostè aquestes coses li agraden molt. Després, a Badia del Vallès, que tenim un representant i vostès tenen 11, ens la van votar a favor. Ens la van votar a favor. A Santa Perpètua la van presentar conjunta. La van fer conjunta. I a Cerdanyola, i paraules del seu company, estic tenint de memòria, va fer la declaració, va dir exactament que hauria de consultar amb el partit perquè no sabia el que havia de fer i es van estendre. Li dic perquè a vostè sempre que ens posa comparacions amb altres ajuntaments, però jo també li vull reflexar. Val? Què més coses ens ha dit? Amb el tema Ja està, ja ho tenim això. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sanabria.
Doncs seguim, no? Doncs moltes gràcies. Passarem directament a les votacions. Sí? Doncs comencem els vots en contra. 3 vots en contra per part del Partit Socialista. Abstencions. 1 abstenció per part de Ciutadans. Vots a favor. 12 vots a favor. 11 per Esquerra Republicana i 1 per part de Junts per Palau. I passem al punt número 6, que és la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana en suport al dret a morir dignament, i dono la paraula a la senyora Patricia Freire.
Gràcies, senyor Baia. Bona tarda a tothom. Presentem una moció en suport al dret a morir dignament. La Federació de Municipis de Catalunya va concretar en un protocol de compromisos tingut des de fa anys de donar suport al dret de defensa y defensa de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, con el objetivo de dotar el municipalismo de más eines, autonomía y difusión del conocimiento en relación al derecho a morir, a la mort digna y al uso del documento de voluntad anticipadas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución en el seu artículo 10 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña declaran el derecho a vivir con dignidad en el proceso de la muerte. Cataluña ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de la mort, concretada en la Llei 21-2000 sobre el dret d'informació concernent a la salut i a l'autonomia del pacient i la documentació clínica corresponent, així com el decret per el qual es regula el registre de voluntat anticipades. Així mateix, la Llei Orgànica 3-2021 de regulació de l'eutanàsia, avalada per el Tribunal Constitucional, ha reconegut el dret de rebre l'ajut per morir indicant les condicions i el procediment enmarcant aquest dret en el de viure amb dignitat el procés de la mort i la llibertat individual que garanteix el dret a la vida privada. Malgrat que aquestes normatives han suposat una millora continuada al llarg de les darreres anys, justament en el desenvolupament dels programes de cures paliatives, l'experiència de l'atenció personalitzada a milers de persones permet afirmar que massa gent continua patint un sofriment innecessari al final de la seva vida per motius entre els quals cal destacar el desconeixement per part dels ciutadans i del seu entorn, del seu dret o de com exercir-los tant pel que fa a la llei d'eutanàsia com l'elaboració prèvia del document de voluntat anticipada que a Catalunya té menys del 2% de la població. Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania, a la convicció que el dret a una mort digna és un dels drets humans i hem de vetllar per la seva defensa, creiem necessari divulgar aquest dret entre la població, així com el benefici que cada ciutadà disposi del seu document de voluntat anticipada i que el personal municipal en general i el de treball i educació social i el de les oficines d'atenció ciutadana en particular n'estigui degudament informat tant sobre aquest document com de la llei de l'eutanàsia. Per tot l'anterior, el ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans vol aprovar aquesta moció i els següents acords. Primer, afirmar que la llibertat de la persona no s'ha de perdre en cap moment de la vida ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort. Segon, donar suport i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final de la vida segons els desigs expressats en la seva declaració de voluntat anticipades. Tercer, donar suport i divulgar els continguts i procediments de la llei de regulació de l'eutanàsia. Quart, dotar d'informació i formació específica als treballadors i treballadores municipals, en particular al de serveis socials, centres culturals, oficines d'atenció ciutadana, centros municipal de salud, policía municipal, residencia, centros de día y asistencia a domicilio. Sin que incluya la Asociación de Derecho a Morir Dignamente de Cataluña en consejo sectorial u otros órganos de colaboración, ayuntamientos y entidades que respondan y donen los soportes para trabajar a los centros educativos y sanitarios para potenciar activamente de reflexión. Sixé, establecer en l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya un acord de col·laboració per al desenvolupament dels punts anteriors que asseguri la divulgació entre la població i la formació necessària entre el personal municipal. Es donarà visibilitat i suport als actes que porti a terme l'Associació Dret a Morir Dignament al nostre municipi i es destinarà un espai a l'OAC i altres punts d'informació municipals per a la divulgació de material de l'associació o que pugui elaborar el propi ajuntament. Se té publicar aquesta moció a la web de l'Ajuntament, al butlletí, a la ràdio municipal. L'Ajuntament editarà material propi amb l'assessorament de l'associació. Vuitè, donar trasllat d'aquest acord a l'Associació per Drets a Morir Dignamente, a l'ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern i a los mitjans de comunicació local. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Tindran 2 minuts d'intervenció per cada grup municipal, començant per al senyor Andrés Martínez, per a Ciutadans.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosotros, poco más que añadir, por supuesto, estamos muy de acuerdo en esta moción y adelante.
Gràcies. Tot la paraula per a senyora Laura Navarro, per part de Junts per Palau.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, la mort és una part inevitable de la vida i cada persona ha de poder decidir com vol viure aquesta etapa. Garantir el dret a l'eutanàsia i la difusió de la declaració de voluntat anticipades no obliga a ningú a fer-ne ús, sinó que simplement ofereix opcions perquè cadascú pugui decidir segons les seves creences i valors. La possibilitat d'afrontar la mort amb el mínim patiment i d'acord amb la pròpia voluntat és un dret essencial. En definitiva, l'aprovació d'aquesta moció reforça la llibertat individual i la dignitat de les persones en una etapa crucial de la vida, garantint que ningú hagi de patir necessàriament per falta d'informació o suport. Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció.
Gràcies. Torna a parlar per la senyora Joana Sánchez, per part del Partit Socialista.
Bona tarda a totes i a tots. Bé, nosaltres, com no, aprovarem a favor d'aquesta moció. Una mort digna és la que tindrà una persona que pugui prendre decisions sobre com vol que sigui el seu final. De la mateixa forma que prenem decisions de com volem fer la nostra vida, és important també decidir quin serà el nostre final, segons estiguem d'acord amb el que considerem com una mort digna. Tota persona ha de disposar de llibertat del seu cos i de la seva vida, al moment i als mitjans de finalitzar-la. En aquesta moció també es parla del document de voluntats anticipades i és important destacar de les formes que es pot formalitzar i informar a la ciutadania i també la gran importància que té registrar-ho al Departament de Salut. Tampoc podem oblidar parlar de la gran feina que fan des de PADES en l'acompanyament de la persona en els seus darrers moments i també de la família. Moltes gràcies.
Gràcies, torno per la senyora Patricia Fré, per part d'Esquerra Republicana.
Vale, res, agradecer y bueno, como siempre cuando estas mociones dignifican la vida y en este caso también dignifican el derecho a tener esto, una muerte digna. Gracias a todos.
Moltes gràcies, doncs passem a les votacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Queda aprovat per unanimitat amb 16 vots a favor. I passem al punt número 7, la moció que presenta el grup municipal de Junts per Palau-Solità i Plegamans amb l'adhesió d'Esquerra Republicana de suport a la Bressola. I li dono la paraula a la senyora Laura Navarro per part de Junts per Palau.
Gràcies, senyor Batlle. Primer de tot, donar gràcies per l'adhesió d'Esquerra Republicana. Després, explicar que portem a aprovació aquesta moció o intentar que s'aprovi perquè considerem que és invertir en el futur de la llengua i les cultures catalanes a la Catalunya Nord i com a acte de solidaritat i de compromís per la nostra entitat, identitat col·lectiva. Dit això, passo a la lectura de la moció, que tots els regidors la tenen, però perquè l'escoltin qui ens veu i qui ens sent per la ràdio. La Bressola és una xarxa d'escoles associatives que imparteixen ensenyament en català a la Catalunya Nord. A punt de celebrar 50 anys de promoció de la llengua i la cultura catalanes, ha consolidat un model d'èxit en l'ensenyament amb 1.100 alumnes en 7 escoles d'educació infantil i primària i 2 d'educació secundària i és una entitat de referència en inversió lingüística, innovació pedagògica i treball cooperatiu. Actualment, però, la Bressola travessa una situació econòmica crítica que amenaça la continuïtat del seu projecte educatiu, malgrat que la demanda és molt alta. Aquesta situació no només afecta els alumnes i les seves famílies, sinó que també posa en risc el patrimoni cultural i lingüístic del país. En aquest context, l'Associació d'Amics de la Bressola ha fet una crida als ajuntaments d'arreu del territori perquè s'adhereixin a un conveni marc de col·laboració per tirar endavant la Bressola i mantenir l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana a la Catalunya Nord. Cal tenir en compte que la Bressola constitueix una institució essencial per la preservació i promoció de la llengua, cultura i cultura catalanes a la Catalunya Nord. Que la situació econòmica actual de la Bressola compromet la seva capacitat per continuar oferint una educació de qualitat en català i que la responsabilitat com a institució pública que som és donar suport a iniciatives que fomentin la diversitat cultural i lingüística. És per tots aquests motius que el grup de Junts per Palau-Solità i Plegamans proposem a l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans els següents acords. Primer, expressar el nostre suport incondicional a la Bressola i reconèixer la seva importància en la preservació de la llengua i cultures catalanes. Segon, esdevenir com a Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans soci protector de l'Associació d'Amics de la Bressola amb caràcter indefinit, tot responent a la crida feta per part de l'associació als ajuntaments. Tercer, instar les administracions públiques competents a proporcionar els recursos econòmics necessaris per garantir la continuïtat de la Bressola. Quart, fomentar la col·laboració amb institucions educatives, culturals i socials per donar suport a la Bressola. I cinquè, traslladar el contingut d'aquest acord a Òmnium Cultural, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació d'Amics de la Bressola i a l'Escola La Bressola. Gràcies.
Moltes gràcies. Començarem, tindrem 2 minuts d'intervenció per al grup municipal i començarem per al senyor Andrés Martínez, que parla de Ciutadans.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, és una decisió mía de no fer ningún tipus d'intervenció en este punto. Gràcies.
Gràcies. Li dono la paraula a la senyora Joana Sánchez per part del Partit Socialista.
Bé, el primer de tot, ressaltar el compromís que tenim des del nostre partit de potenciar l'ús de la llengua catalana. És una feina que requereix temps, esforç públic i recursos. Per tot això, des de la Generalitat, el president Salvador Illa es va comprometre a augmentar l'aportació econòmica de 650.000 euros a 800.000, o sigui, 150.000 euros més, per solventar la reducció de l'aportació econòmica que la Bressola rebia de les administracions locals franceses. És la major aportació pública aportada a aquest projecte. L'ajut econòmic del Consell General del Departament dels Pirineus Orientals, amb seu a Perpinyà, és baix. L'associació exigeix un suport públic francès d'un 5%, el mínim per garantir l'estabilitat del projecte. Ara mateix, les subvencions del Departament dels Pirineus Orientals i de la regió d'Occitània només representen un 1,1% i un 2,6% del pressupost global de la Bressola, que són 4,6 milions d'euros. És a dir, que és necessària la implicació de diferents agents que també estan implicats, no només la Generalitat, Òmnium. Per tot això, nosaltres en aquesta moció ens abstindrem. Moltes gràcies.
Gràcies. Li dono la paraula a la senyora Elena Pou, per part d'Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. La Bressola és una institució que ha estat capdalt pel manteniment de la nostra llengua més enllà dels Pirineus, a la Catalunya Nord. En aquests moments està passant per una crisi econòmica deguda a la manca d'acció de les administracions franceses. De les administracions del Departament dels Pirineus Orientals tan sols reben un ajut de 50.000 euros, que és un 1,1% del seu pressupost global, i de la regió d'Occitània, 117.000 euros, que és un 2,6% del total. Abans de l'entrada del govern d'ultradreta de Louis Alliot, rebien una subvenció de 60.000 euros de l'Ajuntament de Perpinyà, però ara no tan sols els l'han retirada, sinó que els han apujat les càrregues amb impostos. Amb tot això respon a la voluntat de voler eliminar qualsevol rastre del català a la zona, que ja de per si és molt baixa. Per això, des d'Esquerra Republicana votem a favor d'aquesta moció, perquè la supervivència de la llengua catalana arreu dels territoris on es parla depèn de la voluntat de les administracions que vulguin ajudar a salvar-la, per petites que siguin. Gràcies.
Gràcies. I per acabar, torno la paraula per la senyora Laura Navarro, per part de Junts per Catalunya.
Gràcies, senyor Batlle. Evidentment, demanem a les administracions competents que proporcionin els recursos necessaris, però això no ha de fer defugir el nostre compromís i la nostra, el nostre suport total a aquesta escola.
Doncs, moltes gràcies. Passarem a les votacions. Vots en contra, un vot en contra per part de Ciutadans, abstencions, 3 abstencions per part del Partit Socialista, vots a favor, 12 vots a favor, 11 per part d'Esquerra Republicana i un per part de Junts per Palau.
S'absenta el senyor Batlle. Bé, passaríem a la moció, al punt número 8, que seria la moció que presenta el grup municipal del Partit Socialista, sobre les preocupacions dels veïns i veïnes de Can Cortès sobre la ubicació del futur tanatori municipal. Li dono la paraula al senyor Ignasi Martínez.
Sí, moltes gràcies, senyora tinent. Per tots és conegut ja la posició del Partit Socialista sobre aquest tema, sobre el tanatori, sobretot no és més que per la construcció del tanatori, és per la ubicació del tanatori. Ja ho hem debatut en altres ocasions, cadascú ha dit la seva, però arrel de que ara ja tenim, i jo això potser és la moció de l'esperança, arrel de que ara tenim un concessionari de que se'ns han traslladat una sèrie d'assignatures, una sèrie de preocupacions per part del propi veïnat de la zona, en aquest cas de l'associació de veïns de Can Cortès, doncs ho tornem a intentar, a veure si hi ha possibilitat d'iniciar unes converses amb la possibilitat de que es pugui buscar una nova ubicació en aquest tanatori. Llegiré els acords que proposem, que bàsicament ja demostren la intenció de la moció, no? Que és instar el govern municipal a iniciar converses i negociacions amb el concessionari per fer possible, dins dels termes legals que es puguin establir, un canvi d'ubicació del futur tanatori, instar el govern municipal a garantir que en el contracte de la concessió que en cap cas es pugui instal·lar en el futur un equipament al centre, uns serveis de crematori, i traslladar aquests acords a l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Cortès. Gràcies.
Gràcies, senyor Martínez. Per aquest punt tenim 2 torns d'intervenció, un de 5 i un de 3 minuts, i dono la paraula al senyor Martínez, per part de Ciutadans.
Sí, gràcies, senyora presidenta. Bien, nosotros ya que se plantea un poco, estamos en contra de la ubicación, sí a favor del tanatorio, pero no donde sí quiere colocar. Nosotros ya evidentemente, ya por coherencia desde lo que dijimos desde el minuto 1, evidentemente aprobaremos la moción. Y bueno, esto es un tema que no viene ya de esta legislatura, perdón, mandato, viene ya del mandato anterior. Y como reflexión, han habido unas municipales por medio, ya seguimos igual con el mismo gobierno, simplemente decir eso. Y nada más, aprobada por mi parte. Gracias.
Gràcies, senyor Martínez. S'incorpora el senyor Batlle i li dono la paraula a la senyora Navarro per part de Junts per Palau.
Mira molt fixament el senyor Sanabria, està intimidant amb la mirada. És evident que un tanatori és necessari al nostre municipi, això no ho posa en dubte ningú. I també és sabut que quan estàvem al govern amb Esquerra Republicana i la ubicació que se'ns presentava era que ella no li trobàvem les pegues que sobretot el Partit Socialista doncs, ens presentaven. Ara s'ha presentat una per dir-ho d'alguna manera, una sèrie de molèsties per part dels veïns. Aquesta moció no entenem que no demana la no ubicació, sinó a l'arribar a un consens, intentar trobar una altra localització, que en aquell moment no se'ns era possible. Per tant, si hi ha la possibilitat, doncs estaríem oberts a votar-la a favor i que arribessin a consensos, sempre quan es faci això, que no suposi el no tenir un tanatori, perquè la prioritat és tenir un tanatori que és molt necessari. I estem totalment d'acord amb el fet de la no incorporació d'un crematori en el mateix tanatori.
Gràcies. Torno a parlar amb la senyora Naomi Bora, per part d'Esquerra Republicana.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, com a grup municipal de govern defensarem la ubicació per les següents raons. La modificació puntual del punt, ja aprovada, es justifica per la voluntat municipal de disposar d'unes instal·lacions destinades a un tanatori públic, amb l'objectiu de completar la dotació dels serveis funeraris del municipi i garantir la prestació dels serveis de vetlla. L'emplaçament proposat, situat al carrer Doctor Fleming sense número, és l'òptim per a aquestes instal·lacions, ja que gaudeix d'una ubicació central dins del municipi, otorgant l'accessibilitat que necessita, es troba inscrit en un sector residencial consolidat i compta amb una bona connectivitat i integració territorial. A més, l'ordenació proposada respon a criteris d'interès territorial i estratègics, d'acord amb les normes d'ordenació territorial i amb una projecció adequada als interessos públics. Aquesta proposta també és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament urbanístic general vigent i en cap moment entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. D'altra banda, seguint l'article 97 del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, aquesta modificació es fomenta en la justificació clara d'una necessitat i conveniència de la iniciativa, així com a una oportunitat i adequació respecte als interessos públics i privats concurrents. La ubicació del tanatori és la idònia pel servei que volem donar. La ubicació que proposeu a l'Hostal del Fum és llunyana i difícil d'accés per a la població de la tercera edat, amb mobilitat reduïda que no disposa de cotxe per arribar-hi. A més, poseu d'exemple de bona ubicació el tanatori de Santa Perpètua, que es troba a 240 metres a un carrer d'un Mercadona i a la mateixa distància d'un parc infantil, o el tanatori de Sabadell, que té literalment al costat blocs de pisos i habitatges. Poseu l'exemple d'ubicacions que no compleixen amb allò que demaneu. En definitiva, aquest govern creu que la diversitat d'usos enriqueix el teixit urbanístic del municipi. La vida i la mort formen part d'aquesta riquesa en tots els àmbits i no hi ha cap raó per segregar o amagar la mort com una realitat aliena a la vida quotidiana. Per això defensem que els espais urbans han d'integrar-se de manera harmònica i funcional, respectant completament les necessitats de la ciutadania i fent accessible aquest servei. Pel que fa al crematori, volem transmetre un missatge de claredat. Mai ha estat sobre la taula la instal·lació d'un crematori, ni per part de govern ni per part de la concessionària. Així queda reflectit en el preu de condicions i en la concessió aprovada, on en cap moment apareix aquesta possibilitat en el programa d'usos. Finalment, des d'Esquerra, hem defensat i continuarem defensant que la millor ubicació pel tanatori és la que està projectada ara mateix I com hem fet des de l'inici, convidarem i convidem a l'Associació de Veïns de Can Cortés a seure amb nosaltres per discutir com ha de ser aquest tanatori perquè sigui com més acceptable per tothom, millor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Torn de paraules per al senyor Ignasi Martínez per part del Partit Socialista.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Només dic que a Sabadell, quan acabi la concessió, aquest tanatori d'allà va fora i es posa al costat del cementiri. Més que res perquè per complir amb, precisament amb l'opinió que té aquest grup municipal en aquest sentit. Jo, de la resposta que m'ha donat vostè, jo he sentit moltes normes, jo també en sé moltes de normes, però no, la qüestió no és si es compleix normativa, ningú està posant en dubte que es compleixi o no es compleixi la normativa, perquè estem d'acord que evidentment l'Ajuntament no farà una cosa en contra normativa amb una cosa tan important. És simplement estem demanant un inici de converses per si el concessionari també pot tenir una proposició o si amb l'associació de veïns es pot mirar d'arribar a algun tipus de consens. No estem demanant ni la ubicació concreta de l'hostal del Fum, ni estem demanant una ubicació concreta, estem demanant inici de converses. Si tampoc hi ha la possibilitat d'iniciar converses en aquest sentit perquè la localització és la idònia per aquest govern i punt, doncs ja està, moltes gràcies.
Torna la paraula per a Sergi Andrés, a Laura, senyor Naomi.
Bé, tenim un estudi de viabilitat que ens avala la ubicació. També s'ha explicat moltes ocasions que la ubicació del tanatori s'ha licitat amb unes condicions i amb una ubicació en concret. Generaria un perjudici a les empreses que es van presentar i podrien córrer el risc de rebre la demanda per part de les empreses que no van guanyar la licitació. I el més important, i no vull remarcar, que per nosaltres, ja ho he dit abans, reiterar la idoneïtat donada de la ubicació central dins del municipi, otorgant l'accessibilitat que aquest municipi necessita, es troba insertit en un sector residencial consolidat i compta amb una bona connectivitat i integració territorial. Gràcies.
Gràcies. Torno a parlar per al senyor Ignasi Martínez, per al Partit Socialista.
Sí. Jo insisteixo, simplement m'està dient vostè, com que jo tinc raó no vull parlar amb ningú. I és el que m'està insistint. Estem demanant iniciar converses per saber si hi ha alguna idea, alguna proposició. Tampoc estic d'acord que un canvi d'ubicació pogués comportar una indemnització o una reclamació per part de les altres licitacions, perquè no estem demanant un canvi de localització que pogués comportar un perjudici econòmic o un perjudici amb les licitacions que es van presentar. Una licitació es pot modificar el canvi de localització sense que alteri substancialment el valor de la licitació o el contingut de la licitació. Gràcies.
Gràcies. I sí que s'han fet converses amb els associats veïns. Un dia aquí l'Ignasi Fargas, com a regidor de participació, va explicar que van anar a parlar amb ells. Els va explicar també la situació que la licitació ja estava feta i que es havien presentat diferents empreses i que l'obligació al final ja no es podia canviar. O sigui que no hi ha gaire cosa més. Sí, i com ha dit abans la regidora Naomi, que es pot parlar de valorar com serà aquest futur territori i d'aquesta mateixa línia seguirem treballant. Doncs res més, passem a les votacions. Vots en contra, 11 vots en contra per Esquerra Republicana, abstencions, cap abstenció, vots a favor, 5 vots a favor, 3 per part del Partit Socialista, 1 per part de Ciutadans i 1 per part de Junts per Palau. Passem al punt número 9, la moció que presenta el grup municipal del Partit Socialista per eliminar completament els pals de penjar cubells a tot el municipi. Li dono la paraula al senyor Marc Sanàbria per part del Partit Socialista.
Sí, senyor alcalde, bé, la moció és molt senzilla. Com tothom sap, els habitatges plurifamiliars tenen diverses maneres de funcionament en funció de com és la seva estructura de comunitat o com s'ha decidit finalment fer l'aportació del porta a porta, no? O bé amb contenidors tancats, multiproducte o orgànica. També alguns ja tenen, sobretot els de noves construcció, ja tenen el seu propi espai on poder guardar els residus. I després també tenim els pals de penjar contenidors que van començar al principi amb una escampada considerable en tot el municipi d'aquests pals que, bueno, a la moció fins i tot ja diem que han tingut alguns sobrenoms molt d'ells coneguts per tots nosaltres. I ara, mica en mica, sembla ser que van desapareixent, no? També sense soroll, però sí que mica en mica van desapareixent alguns, Per tant, el que proposem aquesta moció és directament eliminem tots els pals de contenidors i anem a buscar sistemes de contenidors tancats en aquelles comunitats que encara quedin pals de contenidors que no sabem exactament quin és el nombre actual de pals que queda al municipi. Per tant, la moció que demana bàsicament és doncs, substituir-los sense tampoc donar un termini, no? Entenem que també podem donar una mica de màniga ampla, doncs demana que s'eliminin completament tots els pals de panys de contenidors al municipi i substituir-los per aquests contenidors tancats i xipats. Gràcies.
Gràcies. Doncs la paraula per al senyor Andrés Martí. Tenim dos torns de debat, un de 3 i un d'un minut. Donem la paraula al senyor Andrés Martí, a favor de Ciutadans.
Sí, gràcies, alcalde. Bueno, nosotros, está claro, aprobaremos la moción, sí que estamos de acuerdo. Quizás veamos que incluso, no sé si se han quedado cortos, porque sí que es cierto, ya se sabe que nosotros estamos en contra del sistema, está claro, del sistema de recogida, no hay que aclararlo más. Nosotros vemos que el pueblo, pues cada vez, pues, vemos que están pues más sucios, cubos rotos, bueno, incluso nosotros estamos haciendo incluso un seguimiento por el tema de la aplicación y vemos que está fallando casi en un 40%. Ya iré informando cómo va la aplicación porque estamos haciendo un seguimiento diario y demás. En un principio, para mí, yo creo que se han quedado cortos, que tenían el sistema no funciona, no nos gusta, no sé si funciona, no nos gusta y, por supuesto, lo proponemos. Gracias.
Gràcies. De paraula per la senyora Laura Navarro, per part de Junts per Palau.
Bé, nosaltres estem a favor de que es vagin retirant aquests pals i es vagin substituint pels contenedors xipats. També creiem que és una manera com més estètica i més endreçada de fer-ho. De fet, no sé quants pals queden.
Gràcies. Torna la paraula per la senyora Eva Soler, per part d'Esquerra Republicana.
Gràcies, senyor Batlle. Fa gràcia que em mira el senyor Sanabri. És veritat que imposa. A mi m'agrada discutir amb ell. M'agrada. Bé, defenso la moció, ja que el regidor no hi és. Bé, tothom ho sap, en el moment en què es van repartir els cubells, es va implementar el porta-porta 5 fraccions, es va decidir per aquest sistema mixte, no? Amb 3 sistemes diferents, els cubells, els pals i els contenidors, i a partir d'aquell moment es van començar a rebre algunes instàncies un cop ja instal·lats doncs, a diferents comunitats que demanaven doncs, canvi de contenidors on havien d'anar o els pals on havien d'anar, i això constantment s'ha anat atenent. Vale? Des de l'inici que es va fer aquest canvi, doncs, totes aquestes instàncies que han anat entrant doncs, s'han anat atenent, hem anat canviant els pals a la ubicació on les comunitats així ho han volgut o també els propis contenidors. A partir d'aquí què vam fer? Nosaltres sempre hem dit que aquest sistema és un sistema viu. Per nosaltres, permeti'm que per rèplica respongui el senyor Martínez, és un sistema que funciona molt bé, que les dades són perfectes, que no pateixi, que nosaltres també fem un seguiment de l'APP, però li agraïm que vostès també ho facin, però els nostres tècnics estan treballant constantment i que el poble està més brut. Home, jo li puc ensenyar moltíssimes fotografies de com estaven els contenidors, però moltíssimes, eh? Si vol, llàstima, perquè la moció adjunta en una precisament d'un pal que normalment està net, els felicito per enganxar aquell dia la foto, però precisament Mercè Rodoreda és un dels pals que està net. Què vam fer? Com està en constant doncs això, estem atents sobre com va funcionant i com el podem millorar aquest sistema sempre, has de fer una consulta a totes les comunitats per veure quins volien retirar aquests pals i quins no. Vostès diuen que en silenci nosaltres anem treballant, no en silenci, anem treballant, es consulta les comunitats i tots aquells que van demanar fer els canvis s'han atès, s'han retirat els pals i s'han posat els contenidors. Quins no s'han tret? Els que expressament ens han demanat que, sisplau, no els hi traiem, perquè això també passa. I, per tant, de moment, continuem nosaltres treballant en aquest sentit, escoltant a la ciutadania, fent aquestes consultes constant, perquè és un sistema en el que constantment estem fent això, i, per tant, no podem votar a favor d'aquesta moció, perquè la retirada absoluta d'aquests pals no la podem fer i no la volem fer perquè entenem que és un sistema que ha d'estar en constant evolució i en constant anàlisi com és el que estem fent. Gràcies.
Gràcies. Torna a parlar pel senyor Marc Sanabria, per part del Partit Socialista.
Sí, gràcies, senyor alcalde. No tenia bosses penjades, Mercè Rodoreda, d'aquella foto d'aquella tarda, però sí que tenia els cubells penjats quan no poden estar penjats segons l'ordenança. Per tant, és a dir, desendreçada la parada de pals estava, sí que no tenia bosses penjades, l'altra sí, la del costat de la Pedra de Guerra, que a més creia és bastant conflictiva i a més està davant d'un monument que tenim al municipi catalogat com a bé cultural. Per tant, el que demana la moció és reendreçar tot això. Jo crec que vostès diuen que treballen amb consultes a la comunitat, amb les comunitats, jo crec que pels que queden, jo crec que es podria prendre la decisió directament municipal per part del govern de fer aquest canvi, és a dir, al final no implica molts canvis en quant als usos o en quant a la gestió dels residus de cada comunitat o de cada persona, per tant, jo crec que es podria prendre aquesta decisió perfectament sense esperar aquesta doncs, comunicació per part de les comunitats de fer-ho així. De totes maneres, també, deixem que li posi en dubte això que vostès treballen en silenci. Bueno, en aquest cas, vostès potser treballen en silenci perquè d'alguna manera demostren que es van equivocar potser posant aquests pals des d'un inici. Jo crec que sí, nosaltres ja saben que hem sigut molts crítics amb els pals. També hem intentat que amb aquesta moció es poguessin sumar perquè sabíem que s'estaven retirant els pals i no posàvem en dubte el porta a porta, això potser seria car d'una altra moció, però en tot cas el que els diem, escolta, reendrecem tot això, traiem els pals, són antiestètics, generen problemes, també els contenidors tancats generen problemes, no diem que els contenidors no generen problemes, però creiem que els pals continuen, generen més problemes que els contenidors, i per tant jo crec que l'Ajuntament pot prendre aquesta decisió d'eliminar absolutament tots els que quedin, no sé si tenen la xifra de quants pals poden quedar, però jo crec que ja deuen ser pocs. Per tant, això que treballa en silenci, bueno, en aquest cas potser sí que treballa en silenci, en altres no, en altres sí que publiciten molt les seves accions, com és lògic i normal, però en aquest cas nosaltres creiem que ho fan en silenci perquè d'alguna manera també potser és una manera de demostrar que no s'havien d'haver posat aquests pals en el seu moment. Gràcies.
Gràcies. Torna per la paraula per la senyora Eva Soler, per la senyora Porcarà.
Jo li he fet referència perquè vostè m'ha fet referència i evidentment no és que es treballi en silenci, és que es va treballant, perquè és un sistema, com li he dit, que està constantment en revisió constant. I li vull dir una cosa, no és el mateix tenir uns pals amb cubells individuals que tenir pals i contenidors comunitaris. No és el mateix el control. I les dades ens diuen com es recicla millor amb cubells individuals i no amb cubells comunitaris. Això és així. Això és així. I el que hem d'anar és per continuar amb aquestes grans dades que té aquest municipi, per sort, perquè fa molts anys que s'ha fet la feina i la va iniciar Esquerra Republicana fa moltíssims anys i la van continuar vostès. És a dir, el reciclatge porta a porta en aquest municipi fa 14 anys, 15, que el tenim implementat. 15 anys que el tenim implementat. Per tant, és un sistema que bueno, podem qüestionar la millora constant perquè així ha de ser. És un sistema que sempre, bueno, la recollida de residus sempre ha d'estar doncs, qüestionant-se com podem millorar-la. No? En aquest cas, doncs, nosaltres entenem que s'està fent la feina, que per part de l'àrea també s'està fent. Jo no tinc les dades, em sap greu, perquè segurament el regidor les tindria. Precisament aquest de Pedra Llarga, ara li preguntava a l'alcalde, però justament s'està, és un dels que ara mateix s'està debatent, un dels elements de l'element patrimonial, i s'aniran fent els canvis a mida que es pugui i continuarem treballant d'aquesta mateixa manera. Gràcies.
Gràcies. Torna la paraula pel senyor Marcenario, a la part del Partit Socialista.
Sí, el senyor alcalde, bé, nosaltres, ja els he dit, nosaltres agafaríem la radial directament i traiem tots els pals, o sigui, són antiestètics, no ens acaben d'agradar. Jo crec que tenim marge suficient en les dades del reciclatge per, si una comunitat li funciona millor als cubells i anem per interès públic a un contenidor tancat i tenim un 2% de baixada de reciclatge en aquella comunitat no afectarà el global del municipi, per tant tenim marge per continuar amb dades excel·lents de reciclatge, per tant d'alguna manera també creiem que tindríem el poble més endreçat i amb aquests pals doncs, fora, que és que bueno, tothom sap els sobrenoms que li ha posat la ciutadania, entre ells els pals de Nadal o els sobres de Nadal o no sé quins més sobrenoms els hi han anat posant. Per tant, nosaltres agafaríem la destral, la radial, el que sigui, tallaríem i acabaríem el problema doncs, de socarrel i de manera ràpida perquè no, mai ens han agradat els pals, ja ho saben perfectament. I també en el nostre moment, el 2015, se'ns va plantejar tècnicament com una opció i ho vam descartar nosaltres del grup del PSC i per tant amb la moció l'únic que diem és escoltin, anem ja de cara a barraca, traiem-los i fora. En tot cas, ens quedem amb la dada positiva que de manera pública en el ple vostès han reconegut que els pals s'estan traient perquè és una manera també d'endreçar el municipi de manera més efectiva. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Passem a les votacions. Vots en contra. 11 vots en contra, per part d'Esquerra Republicana, abstenció, cap abstenció, vots a favor, 5 vots a favor, 3 per part del Partit Socialista, 1 per part de Ciutadans i 1 per part de Junts per Palau. Passem al punt número 10, que és donar compte de resolucions emeses per l'alcaldia i acords de la Junta de Govern des de l'última sessió plenària. Ja s'ha donat compte. 11, proposta d'urgència. No hi ha cap proposta d'urgència. I passem al punt número 12, pregs i preguntes, però abans donarem pas a contestar les preguntes del passat ple. I primer li dono la paraula al senyor Joan Enric per part del Govern. Se ausenta el senyor Andrés Martínez.
Gràcies, senyor alcalde. Tinc un prec de la senyora Navarro en què em plantejava fer una campanya amb cartells o xarxes de cara a que fer córrer els gossos pel camp fa molt bé la collita.
Sí, bueno, respecte pels camps, per la sembra.
Sí, sí, i posem fil a l'agulla, treballarem amb els pagesos per fer aquesta campanya, perquè sempre està bé fer recordatoris de comportaments davant l'agricultura. I si parlo de fer recordatoris perquè ja tenim senyalització en aquest sentit. Concretament hi ha 7 cartells que informen del que és l'agricultura, dels beneficis que té, de com ens hem de comportar davant dels camps, que estan situats a 7 punts estratègics on conflueixen flux de vianants i espais agrícoles. Uns cartells que es van posar el 2021. Per això li deia que posem fil a l'agulla perquè un recordatori d'aquests mai s'obre.
Gràcies. Torno la paraula a la senyora Patricia Freire.
Gracias, señor Valla. Dono respuesta a Ignacio Martínez de la pregunta sobre la desocupación de la masía del Hostal del Fun. La autorización judicial para desocupar la masía fue en 16 de noviembre, no, de octubre. De octubre, con una validez hasta el 28 de octubre, se desocupó el día 21 del 10. Se trabajó en todo momento conjuntamente con Servicios Sociales de Santa Perpetua, que era de donde era la persona usuaria, y en concretamente con la ATS del servicio. Fue un desalojo también dentro del ayuntamiento, se trabajó en coordinación con policía local, con el servicio jurídico y con urbanismo y servicios sociales del municipio. Fue una desocupación totalmente pacífica, donde el usuario ya tenía una vivienda consensuada con Servicio Social de Santa Perpetua y un resmés. Así se ha efectuado. Gracias.
Gracias. Y la última pregunta era para el señor Fargas, por parte de la señora Laura Navarro. Era si seguirían fent campañas informadas para pagar la taxa. Y me ha comentado que sí, que seguirán fent, encara no están concretas, pero que es para alguna mes. I ara doncs passem a les preguntes, precs i preguntes també dels regidors i regidores i dono la paraula a la senyora Navarro. Sí, vale.
Bé, jo una pregunta per veure si s'està treballant, em sembla que sí, però si és imminent o pel proper ple o el següent perquè es puguin registrar o que es puguin emetre per YouTube les preguntes que es fan des del públic també.
Gràcies. Torn per al senyor Nagy, senyor Marc Sanàbria.
No teníem cap ni una, però sí que és veritat que ara, arrel de la petició de la senyora Navarro, quedava pendent que ens enviessin l'informe que tenien vostès sobre aquest tema de les preguntes del públic en el país. Si no, poden fer arribar per atacar a mirar-lo i parlar-lo. Gràcies.
Perfecte. Li recordem a l'Ignasi. No? Vale, perfecte, molt bé. Sí, s'ha sentat la senyora Laura Navarro. Doncs perfecte, tancaríem aquesta part del plenari i ja demanaríem a la senyora Interventora i a la secretària doncs, que poden marxar. Moltes gràcies. I passaríem a la part de pregs i preguntes del públic. Recordar que el ROM indica que són 3 minuts per persona i que les preguntes han de ser referents al que s'ha parlat aquí en el plenari. Endavant, senyor Santiago. No sé si tens el micròfon. Li pots acostar el micròfon? Està acostat a l'altre. Gràcies. Res, endavant.
Buenas noches. ¿Se escucha? Oiga. Vale. Buenas noches. Yo quería preguntarle al señor alcalde si sigue pensando lo mismo que el pleno pasado. Yo, en el pleno de enero, expuse un escrito en el cual decía que tanto la policía como aquí sabían perfectamente a través de las instancias los olores que había de la química. Bien, un mes después, en febrero, el mes pasado, el señor alcalde me dice que no tiene constancia ni de la policía ni de las instancias de aquí. Bien, yo le pregunto, ¿continúa usted en ese sentido? O sea, ¿continúa usted diciendo que no tiene constancia?
Mira, respondré un, no tenía constancia en aquel momento. Dos, el debat que vam tindre la setmana passada aquí en el plenari era de que comentaves que no havien respost les instàncies i, òbviament, doncs, vaig demanar als companys i companyes de l'administració que em passessin si es havien respost les instàncies i m'han passat les instàncies i totes estan responses, que és el que vam dir aquí, que em vas dir et portaré una instància i veuràs que no t'han respost. I tu mateix, avui a l'entrada del plenari li has entregat això a un company regidor, el Sergi Plaza, que és la resposta a les instàncies. Doncs...
Para que vea que
sí, sí, jo no tinc cap...
l'any 2020, el del 2020,
sí,
hay instàncies aquí. ¿Qué quiere decir?
Sí.
¿Quién es el máximo responsable de coger las instàncies? Para que usted no lo sepa...
Els tècnics són els responsables.
Usted no lo sabía desde el año 2020.
Potser no me'n recordava allò d'això.
No,
vostè va dir que les instàncies no responien. I si voleu podem, podem buscar... Podem...
Jo dije textualmente, perdone, textualmente dije que tanto la policia, i ahí están en la respuesta, tanto la policia com aquí el ayuntamiento sabia que habíamos hecho instancias sobre los olores de esta fábrica. Y usted, en respuesta total, me dijo ciertas palabras. De momento no tengo constancia ni de la policía, ni de la policía, ni de aquí.
Sí,
ahí está, ocho. Que la policía, ustedes han contestado diciendo que la policía y tal, y usted desde enero.
Per sort o desgràcia, no m'entero de tot el que passa en aquest ajuntament. Jo el que vaig dir és que a mi les instàncies no me les passen a mi. En tot cas, les instàncies quan es reben en aquest ajuntament el que fan és traspassar-les a l'àrea corresponent i aquesta àrea respon les instàncies. Ja està. Que sí, que jo no me l'entero les instàncies. Si n'envien 200 cada dia, penses que me les passen totes.
Que no tiene interés en la queja que hacen los vecinos.
Si estan respostes les instàncies per part d'un tècnic.
No, estan respostes, però usted afirmó que no las tenía.
Sí, òbvio, no les tinc.
Y
avui les tinc i tinc resposta de tots.
En 4 años no es capaz de tener las instancias de las quejas de unos vecinos? Por favor.
Doncs no, no sé, pues mira.
Creo que se merecen unas disculpas los vecinos de Can Cortés.
Esto por parte de
el sanatorio,
Venga, endavant.
Aquí ha habido muchas consultas populares para otras cosas. Pero para el tanatorio, la gente de Can Cortés se han enterado cuando ya estaba licitado. Y resulta que, cuando usted ha dicho ahí que con los vecinos ya tuvo una reunión, sí, el señor Fargas, yo, personalmente, tuvimos una reunión cuando ya no había más remedio. Cuando ya todo el bacalao, como dije la otra vez, estaba vendido. O sea, que tener una reunión para no poder tomar decisiones, no vale la pena tener una reunión. Porque eso es lo que nos dijo el señor Fargas. Ya está licitado, no, ya no se puede hacer la consulta popular y ya no se puede hacer nada, entonces, ¿para qué sirve la reunión? Mire, sintiéndolo mucho, le diré una cosa. Yo aquí he visto muchas cosas. Llevo desde el año 72 aquí en Palacio. ¿Eh? Y me está recordando este gobierno porque usted tiene aquí un rodillo, ¿eh?, que cuando uno no está de acuerdo, pasan el rodillo y punto. ¿Eh? Me está recordando a los años 70. Perdón.
Faré, la veritat és que no val la pena contestar, perquè la falta de respecte és bastant greu. La falta de respecte és bastant greu. Contesto perquè crec que val la pena aclarir-ho, però no crec que t'hagi de tornar a donar la paraula, perquè crec que la falta de respecte és molt greu i no s'hauria de tolerar, i menys aquí en un plenari. Sí, a tots nosaltres. I si us plau, seu, tranquil·litza't. Sí. Un ciutadà que ens està faltant el respecte.
Que sí. I jo no he faltat el respecte nunca a nadie. A nadie.
A nosaltres ara mateix.
Podria haver dit a vostè, per exemple, que és que mentia, però no és la paraula mentir. M'he de cuenta.
Que no és un debat, senyor Santiago, s'ha acabat. S'ha acabat, ja està. Has tingut el teu torn de paraula i ara deixa'm contestar a mi, sisplau. T'estic dient que has faltat el respecte. Home, m'estàs dient que això sembla el 1970. Si estàs dient que això sembla el 1970, això no és una falta de respecte?
Mire, lo que usted hace es responsabilidad de todos, pero usted, yo le he dicho que tiene un rodillo. ¿Es que no es cierto?
Però és que aquest rodillo no l'he escollit jo, l'ha escollit la gent, això. Doncs ja està. Bueno, doncs mira, la gent li diem que s'ha equivocat votant. No, no és el mateix. En fi, que no és un debat, senyor Santiago. Santiago, no és un debat.
Jo només li dic que aquest govern no és fascista, i el que vostè ens diu, és que m'ha interpel·lat, perdó, senyor Batlle, ja, no és fascista, i per tant, jo crec que sí que és una falta de respecte.
Va, molt bé, moltes gràcies, senyor Santiago. Endavant, senyora Laura Navarro. Molt bé, doncs seguim. Hi ha alguna pregunta més per part del públic?
Hola, bona nit. Sí, hola? Se'm sent? Bona nit a tothom. Jo tenia un parell de qüestions. Una, tinc un dubte. En el punt aquest del pàrquing de camions es parla de que hi ha un deute pendent de cobrament. Volia saber de quan és aquest deute exactament, si ho sabeu. I després, respecte al tanatori, el fet de que no es mencioni ni a favor ni en contra el tema del crematori en el plec de licitació, això exclou que es pugui fer passar a tenir crematori dins del servei de tanatori sense passar pel plec? Perquè segons la llei és possible que això, que el concessionari pugui fer aquest servei. I després, quantes empreses es van presentar a licitació? Em tinc entès que només una, que és la que va guanyar. Bueno, la que va guanyar, la que el té.
Vale. Com bé diu la licitació, no es pot construir un crematori i en tot cas s'hauria de passar per plenari en cas de que es volgués fer una modificació sobre el projecte que s'ha realitzat, i com ja ha dit la regidora anteriorment, no és així. L'import total de del deute no el sé exactament ara, te l'estic buscant. L'import total seria de 17.147 a final d'any, i després, en cas de que pagués tot el que li pertoqués, quedarien 2.847 pendents, però també hi ha una fiança de 12.000 euros. Jo no ho sé, això. Pot ser que no es presentés una empresa.
En el plec consta literalment que no hi pot haver un servei de crematori?
No és que hi posi literalment que no hi pot ser-hi, que no està licitat aquest tipus d'activitat. Sí, són bulos que la gent s'inventa, en fi. No estic parlant en veu alta. Molt bé, alguna pregunta més? No? Doncs moltes gràcies. Una empresa ho vas presentar? Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom i donem per tancat aquest plenari del mes de març.
Ràdio Palau, marcant la diferència.